El gall del monestir.
Comença a partir d'ara la tertúlia al gall del monestir, tertúlia dels dimarts, amb algunes baixes respecte als titulars habituals d'aquesta tertúlia.
Baixes temporals.
Sí, puntuals, provisionals. Puntuals. Ens acompanyen l'Àngels Ponsa, bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
I hem incorporat, hem recuperat per reforçar la tertúlia d'avui, Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
I Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Dilluns no va poder ser amb nosaltres, però
avui sí.
Avui sí.
Aquells polítics estan molt ocupats.
Estan molt ocupats, sí, la veritat és que sí. Avui tenim un tema sobre la taula... important de repercussió també per als ciutadans, perquè estem parlant d'un servei, servei de sanitat, i com sabeu ja fa dies que se'n parla, que el conseller de Salut, Antoni Comín, va defensar que retiri l'Hospital General de Catalunya del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, del Siscat, perquè assegura que els centres públics de la comarca tenen capacitat per assumir els serveis que fins al 31 de desembre ha de prestar precisament aquest equipament, l'Hospital General de Catalunya. El 31 de desembre és la data en què acaba el conveni que hi havia entre Salut, entre la Generalitat i l'Hospital General de Catalunya. Tot això ha generat una problemàtica, sobretot pels treballadors. Hi ha la implicació de l'Ajuntament que reclama tenir un hospital de referència com és el que ha estat fent fins ara l'Hospital General de Catalunya, i m'agradaria saber una mica com valoreu tot plegat aquesta sortida de l'Hospital General del Siscat. Com veieu la situació?
Déu-n'hi-do el silenci.
A vegades els silencis són eloqüents.
Això necessito 10 segons per pensar-m'ho.
D'entrada, no? Dir que la planificació sanitària correspon al govern del país i d'aquesta manera s'arriba a aquesta resolució, però que jo crec que en tot cas aquí el que hem de tenir en compte és la reclamació que feia l'alcaldessa i la nit al ple, no? De dir Sant Cugat necessita un hospital de referència. Sant Cugat té 90.000 habitants, necessita l'hospital que fins ara feia l'Hospital General, sigui l'Hospital General o sigui el que hagi de ser. En tot cas això no ens correspon a nosaltres, però sí que ens correspon i sí que correspon al govern de la ciutat és demanar un hospital de referència. I ja si contem l'àrea que podria, l'àrea d'influència d'aquest possible hospital, que pot aglutinar des de Castellbisbal fins a Rubí tota la Sant Cugat.
La comarca.
La comarca, diguéssim, la comarca sencer del Vallès, no, perquè ja sabem, la comarca Vallès Sud, dit així, que deuen ser al voltant de 200 i pico mil habitants segur, doncs això reclama un hospital de referència. Per tant, aquí és on s'ha de i es suposa que hi hauran les converses que hi hagin d'haver amb el govern per tal de que sigui una realitat. Els ciutadans no poden quedar-se sense aquest servei. No podem deixar 90.000 habitants o els que siguin sense un servei hospitalari proper com podia ser l'Hospital General. Crec que jo en aquest cas penso que la reclamació que fa el govern de la ciutat és l'adequada, no? És demanar això i que el govern repensi, o potser ja hi ha un pla, no? Fruit d'aquest de treure el concert a l'Hospital General, potser hi ha un pla que desconeixem en aquest moment, com s'ha fet en altres, aquests dies passats hem sentit, no? En altres punts d'aquí ben propers.
Jo estic preparat ara.
Dispara.
Aquí hi ha dues coses. Un, primer s'hauria de veure quina demanda donava sortida de l'Hospital General de Catalunya, perquè clar, no és l'únic referent comarcal, ni molt menys. El principal referent és el Mutu de Terrassa, després tens la Vall d'Hebron, etcètera, etcètera, etcètera.
Taulí,
etcètera. Si el senyor Comín diu que els hospitals públics o l'oferta pública al Vallès dona sortida a totes les necessitats, jo m'ho he de creure, no crec que s'ho hagi inventat, no? Per tant, se suposa que l'oferta pública bueno, donar sortida a la demanda d'aquests béns. Després feia una altra cosa, ja fa anys, el que passa que està parat per allò de la crisi de falta de diners per invertir, es parla d'un hospital públic
està projectat,
que, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, que inclús parlava de Sant Vicenç Ferrer, no? El nom, o sigui, per tant, ja hi ha previst un hospital públic i tal. Llavors, aquí hi ha el tema de fons, no? És a dir, ja quan es va crear l'Hospital General de Catalunya, amb els estàndards que es va crear a l'any, crec que el 76, barall, ja es deia, ojo, això ho podrem mantenir? Això ho podrem mantenir, aquí està el problema. El problema és el de sempre, no? Dir, fas una instal·lació privada que se suposa que sortirà la quantitat de socis i que ho mantindran els usuaris, però resulta que, clar, allò no es pot mantenir i es tira del calaix públic, amb l'argument dels convenis, que així hi ha una part de la banda pública que dona sortida d'aquests hospitals, que l'únic que està fent és ajudar-los a cobrir el forat i que es vagin mantenint i vagin fent la viu-viu, no? Bueno, escolta, quan un pren l'opció, jo no sé si s'entens, però un partidari absolut de la sanitat pública i gratuïta i universal, eh? Llavors, quan un opta per la sanitat privada, doncs sap que se l'ha de pagar, amb tots els meus respectes, no? Per tant, a veure, la relació pública-privada té una línia vermella, vull dir, no pot estar la pública supeditada als interessos de la privada, eh? En tot cas, allò, una simbiosis ben acordada i que sobretot tingui com a última ràtio l'atenció a la salut de la gent. Ara repeteixo, m'imagino, i tampoc ara vull posar detalls perquè no ho sé, m'imagino que si el conseller de Sanitat diu que l'oferta pública cobreix la demanda, la cobrirà. I pel que fa als treballadors, estem al tema de sempre, jo he fet sindicalisme tota la vida i som molt sensible a perdre llocs de treball, però, a veure, els llocs de treball no pot ser l'última ràtio de la decisió d'una política sanitària, la qual cosa no vol dir que no s'hagi de buscar una alternativa o no s'hagi de buscar una sortida per aquests treballadors.
És que en aquest cas, els llocs de treball que hi haurien en perill, segons el representant dels treballadors, són uns 150 llocs de treball que estan associats a uns serveis molt concrets i que assumeix un 90% de l'activitat pública. Estem parlant de radioteràpia i hemodinàmia. Clar, les conseqüències per aquests 150 treballadors, ells no se'n refien de les declaracions de Toni Comín, que diu que no passarà res, que tenen els llocs de treball assegurats, que se'ls reubicarà en altres centres sanitaris, però... Bueno, no és tan fàcil, tampoc.
L'indústria i els serveis de l'economia en general s'està reconvertint permanentment. Passen els llocs de treball, mira, els de Delphi, no? Que els hi ha pogut dir els de Delphi, la reconversió industrial i el que implica. Bueno, però escolta, si efectivament s'ha dit que rebuquen el servei públic, doncs rebuquen el servei públic, però repeteixo, amb tots els aspectes i amb l'impacte que representa perdre un lloc de treball. El manteniment d'uns llocs de treball determinats no han de ser l'última ràtio de decisions de polítiques públiques. L'altra cosa és que es busqui la solució.
Jo crec que des del departament, diguem, s'està en un moment de reordenament dels recursos, diguem, no? Hi havia una sèrie de recursos, alguns de privats, alguns de públics, i de fet, en aquest impàs, diguem, de reordenament entre allò que hauria d'estar ordenat i el moment actual, jo el que diria és que, i això, tot el que, o sigui, jo el que sé és del que surt, diguem, del departament, en el sentit que jo tampoc no sóc un expert en temes de salut i, per tant, m'afegeixo a la tesi del Jordi Casas de si ho diu el departament, doncs d'entrada m'ho crec i, per tant, ja veurem com es desenvolupa, no? Però d'entrada la setmana passada es va anunciar, doncs, que es reobririen tota una sèrie de quiròfans i llits del parc de Taulí, per exemple, que estaven tancats. Diguem, no? Quiròfans que estaven tancats a la tarda, etc. Per tant, jo crec que hem de veure quins són els recursos, doncs, que tenim sobre la taula i a partir d'aquí quina és la demanda. Jo personalment, i això és un tema estrictament personal, però a mi quan m'han hagut d'enviar a algun altre lloc que no era el cap de Sant Cugat, a mi sempre m'han enviat a Terrassa, a la Mútua. Per tant, no sé, que gent que hagi anat a la Mútua directament d'enviar des del CAP, jo en conec ben poca, per tant...
L'Hospital General,
per tant, hauríem de veure quin és el servei, exactament, no, si són aquests, temes aquests concrets, concret, diguem, no? Sí. Val. Bueno, doncs a partir d'aquí haurem de veure, i si el conseller diu, doncs, que els treballadors han d'estar tranquils, doncs, perquè se'ls recolgaran, d'entrada no posem allò al carro per davant dels bous i veiem, doncs, com es desenvolupa la situació, la voluntat hi és, i en tot cas, doncs, això, no? Haurem de veure en els propers mesos que aquest reordenament del que parlava, que implica, doncs, això, obrir quiròfans, doncs, que estaven tancats, a recuperar uns quants, no sé quants llits, etcètera, etcètera, doncs haurem de veure si això satisfà la, la demanda doncs, que hi ha. I, evidentment, el que dèiem de l'hospital allò entre
de,
Rubí i Sant Cugat, que de fet està...
Rubí i Sant Cugat, Castellbisbal, si no.
Sí. Castellbisbal, sí, sí, que està projectat i crec que hi havia els terrenys i no sé si els plànols, diguem. Per tant, això fa
que passa a vegades
anys. Jo recordo haver fet notícies sobre això fa temps i està això
projectat i ja està. Era regidora, imagina't si fa d'anys. El que passa que...
També va ser un dels damnificats de la crisi.
Sí, exactament. I és veritat que en un moment determinat se va pensar en el nom de Vicenç Ferrer, també tens raó, perquè jo recordo en aquell moment estava a l'Ajuntament.
Saps que era roda de pronòstic?
No, sí, jo ara tinc al cap la imatge de com seria.
Però era Vicenç Ferrer. No ho sé, però era Vicenç Ferrer.
Tot arribarem.
Segurament s'ho mereix, eh?
I m'afegeixo el tema dels jutjats, per exemple, que Sant Cugat és la ciutat de més de 50.000 habitants, doncs que no té jutjat propi. No, sí, hem arribat als 90.000, però som la més de 50.000 habitants que no en té. Per tant, jo crec que aquí hem de veure això els propers anys com...
Tornant al tema hospitalari, per això, i estan pràcticament d'acord amb les vostres opinions, eh? Jo crec que el que ens correspon aquí com a ciutat és reclamar l'hospital de referència, sigui el que hagi de ser, això la planificació sanitària sí que no ens correspon, però, i també, ja potser una opinió personal, és si hi ha uns recursos que es poden reconvertir, igual poden suplir un nou hospital, que avui dia és una despesa que costa de fer amb la situació econòmica per la que passa el país, eh? Vull dir que si hi ha un hospital que fa aquesta funció, lògicament concertat amb diner públic, però que se li exigeixen uns cànons i que els ha de complir i que s'ha de... Bueno, pensem-ho, potser doncs, ja està bé, no?, en un moment que potser fer un hospital, Jordi, no...
Jo he dit abans i repeteixo, mentre l'oferta sanitària estigui coberta, ara, si no està coberta, has de buscar els mecanismes que siguin. L'última ràtio és cobrir l'oferta sanitària universal i gratuïta a tothom.
Sí.
I si no està coberta al Vallès i s'han de buscar, doncs s'ha de buscar. Ara, jo no tinc les dades, jo no puc afirmar.
En tot cas, jo puc entendre la...
La
reivindicació municipal de que, òbviament, això és perdre un servei que ja tens i, per tant, tot el que sigui, diguem, tirar enrere una cosa que ja tens donada, doncs no fa il·lusió, això està clar.
Ningú ha dit que es perdi el
servei. No, bueno, però es perd la proximitat com a mínim, perquè clar, si la tens aquí a Mirasol i després t'has d'anar a Terrassa, doncs està clar que és un servei cap a...
Els de Terrassa han de venir aquí.
Per això, sí, clar, però vist des del punt de vista egoístament municipal de Sant Cugat, és normal que es queixin. Ara bé, segurament des d'aquí no es té la visió global que té el conseller i posats a reordenar i sense ser un expert en sanitat ni molt menys, perquè és un tema que se m'escapa moltíssim,
cap dels que estem aquí,
però clar, es pot entendre que si hi ha aquestes duplicitats o que si un altre municipi ho pot fer igual, doncs que se'n vagi a Terrassa, se'n vagi a Sabadell i mira què hi farem, haurem de viatjar, és el que tu dius. Més el que deia el Bernat, més d'una vegada hem hagut d'anar a la moto de Terrassa quan ens ha passat alguna
cosa. Portem
molts anys, vegada.
Tota la vida.
No, hi ha algun especialista que el tenim a Sant Cugat, ja.
Sí.
En tot cas...
O l'oculista, però vaja, jo sempre que és algo que no d'allò...
Les grans coses, moto de Terrassa.
Sí.
En tot cas, que s'arregli la crisi, que es faci l'Hospital Vicenç Ferrer o no, que tingui el nom que tingui, però...
Jo crec que aquest és el tema, no?
Clar, aquest és el tema.
El repte és, faran abans Vicenç Ferrer sant o tindrem l'hospital? Aquest és el... Què tindrem abans?
Potser s'acaba la Sagrada Família i tot abans.
Hòstia, llavors no ho veuré en vida, jo.
No ho despertaria.
Home, si ha passat tant de temps a i encara estem esperant aquest hospital, si al final s'acaba consumant el que deia el conseller, que no necessitem hospitals privats perquè els públics encara tenen capacitat i es reobren, com deia el Bernat, aquests espais que es tornen a recuperar després de que es van tancar, no sé si serà suficient aquesta reobertura de... Com per necessitar l'hospital.
A hores d'ara diuen que sí.
El projecte de l'hospital, a lo millor, encara continuarà al calaix.
Jo no sé quina projecció demogràfica van fer.
Es van equivocar totes. Van obrir i ja estava mig tancat.
No. Fa 10 anys es parlava de la necessitat d'aquest hospital que s'ha equivocat Rubí i Sant Cugat. No sé quina projecció feien.
Clar, però una cosa és la necessitat.
La projecció per mi equivocada va ser la...
O haver traslladat gent
de l'Hospital General...
De la moto de Terrassa aquí.
Clar, m'imagino que és... No, sense sexe ni alguna vegada...
Descongestionar la moto de Terrassa.
Correcte, descongestionar un i també donar més facilitats i proximitat a un territori. M'imagino, eh? Sí. Sense... Sí, ja sí, dic, perquè... Si expert ni molt menys.
Perquè, vaja...
Ara... que quan les coses van bé, un se'n va a l'Antoni i ara farem un hospital aquí, i realment sigui tan incòmode pels ciutadans de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal anar a Terrassa quan t'has trencat una cama, això és el que, diguem, no ens compete a nosaltres, perquè
és veritat sanitat. Que Sant Cugat té de referència a Terrassa, però jo he hagut d'anar darrerament un parell de cops a la Mutua Terrassa, hi ha un col·lapse important a les urgències de la Mutua Terrassa, per tant, se suposa que per això
cal una altra, clar, una alternativa, sí, sí.
I si tens una urgència, no és el mateix arribar a la Mutua Terrassa segons a quines hores que arribar aquí a l'Hospital General. Això també s'ha de tenir en compte, vull dir, davant d'una, no sé, d'un infart, no és el mateix arribar a un punt que un altre, no?
Però jo apuntaria el que diu el Jordi, que és que nosaltres estem mal acostumats, perquè l'àrea metropolitana tots ho tenim a tocar, diguem, però la gent de Trem se n'han d'anar a Lleida, diguem, a l'hospital.
Això les urgències, jo crec que també estem a un tema de servei, no? Perquè urgències estan col·lapsades probablement perquè els serveis ordinaris també ho estan, no? Perquè, clar, si tu vas al metge de capçalera, a mi m'ha passat, vull dir, ara, i et donen 15 dies, hòstia, i te segueixes trobant malament, te'n vas a urgències. Jo vaig a fer una mica de publicitat a la Sanitat Pública País. Jo durant el mes d'agost, per un problema, va, se m'ha grau d'infecció d'orina que no tenia més importància, vaig anar un dimensi a la tarda a urgències, em van atendre, bueno...
Sí, perquè és curiós, però a l'estiu hi ha moltes menys urgències.
No.
I a l'hora del Barça, diuen, de veritat, ho dic de debò, diguem, tu vas a un partit, un Barça-Madrid, diguem, a urgència, no trobes ningú.
No, però problema, dir, no m'estan llegint gent que vagi a urgència, sobretot si no hi hagués gent, perquè hi ha el meu metge de capçalera, és el bon
metge.
Em van atendre millor i més temps que quan vaig anar al metge ordinari. Diu, vinga, ara farem una radiografia, ara farem una prova de la sang i tal. Vaig estar una hora allà, em van atendre. Perfecte, no?
Curiosament, jo crec que a la platja senta bé la gent i es posen menys.
No, va ser la cosa, com podria ser. Però vull dir que a la mesura que tu, el teu metge ordinari, i suposo que perquè està col·lapsat, et dona 15 dies i has vista, si tu estàs fotut.
Sí, clar, ja, el millor cas que formi, sí.
Quan truques al teu metge del teu cap, en el meu cas és Valldoreig, no? I si no, si és urgent, no et donen 15 dies, te'l donen abans, eh? Bueno, el que passa que si és una cosa ordinària,
clar,
si és una visita ordinària, pot ser bueno, que sigui 15 dies, però si tu dius, home, és que em trobo molt malament, diran, doncs vingui avui a la... no sé què, no?
Però ara per anar a urgències has d'avisar i et donen hora. Per anar a urgències, sí.
No, però físicament allà, suposo.
No, Carme, em sembla que no. L'última vegada que vaig anar hi ha un número.
Com que hi ha un mercat. Targe, et diuen, esperis un moment, i passen els de davant i entres.
Valoren en funció de l'urgència, perquè no és el mateix que hi hagi algú que s'ha trencat una cama, que pot ser urgent, que un que tingui un infart.
No, evidentment, això sí que és una... Això és una emergència.
Jo l'únic que vaig dir, escolti, que jo sóc regidor, llavors, clar, em van donar...
Però tu vas un dia normal, i això us ho dic perquè realment a mi m'ha passat anar a urgències i anar a un horari normal.
Un dia laborable,
sí,
un dia normal.
Anar a urgències, com el teu metge no està visitant, et diuen que et donen hora per anar a urgències.
Això, ai, carai. Aquí al cap d'aquí, del que la mira.
Sí.
Jo per sort que no em poso malalt,
que no
recordo que...
Jo no hi vaig mai, el dia que vaig anar a urgències.
Clar, la pregunta és, si jo vinc per una urgència, per què m'estàs donant hora?
Sí.
No, però m'imagino que és això que dius segons l'urgència.
Ho trobo estrany.
Però hora vol dir al cap d'unes hores?
Eh?
Hora vol dir al cap d'unes hores?
Sí, per aquell dia.
Però al cap d'unes hores.
És com si fos una cita programada.
Vam valorar que no és una urgència immediata i que potser en tenen d'immediates, llavors aquesta la fan dins del...
Però la qüestió és que anant a urgències...
Ara l'anècdota.
T'han fet demanar.
Jo vaig anar demà per la capçalera, que no era gent, que m'ha dit 15 dies, això sí, eh? El dilluns a les 8 del matí, això sí. Això sí que ho tenen, eh? 15 dies, però a les 8 del matí, a les dilluns, em vaig tenir que plantar a les 8 del matí al metge.
Bueno, clar,
els horaris... Per aixecar el país, clar que sí. Sense aixequem vendora, no?
Sí, bueno, però els que estem jubilats, si es podem aixecar a les 12.
Bueno.
Passem d'un servei a un altre, de la sanitat, passem a la seguretat, en línia directa de divendres l'alcaldessa va anunciar que Sant Cugat reforçarà la seguretat. Hi ha hagut un repunt dels robatoris a les llars aquest estiu.
Em sembla que passa l'estiu.
I, bueno, va anunciar que reforçarà la seguretat, demanarà si és possible el reforç a Mossos d'Esquadra. I no sé, vosaltres valoreu que és necessari, fins i tot s'ha parlat d'instal·lar més càmeres.
Jo, bueno, a veure,
tot el que sigui,
aquests són dos temes. Una cosa són les càmeres, que jo al·lucino, per exemple, no sé si és veritat o mentida, quan són aquelles pel·lícules policiaques dels Estats Units, ho tenen tot gravat. Mira amb les càmeres i tal. No sé si és que càmeres
tampoc, de càmeres. Tampoc, no, i tampoc no funcionen totes quan han de funcionar, perquè a mi m'ha passat un parell de vegades, mon germà va patir un robatori i justament aquella càmera no funcionava, que és fantàstic, diguem, al centre de Sant Cugat, i una altra cosa em va tornar a passar.
Jo crec que les càmeres han d'estar en llocs concrets, conflictius, i evidentment que saps que requereix un seguiment a aquell lloc. Ara, tu no pots posar càmeres a dojo, perquè... Ara, jo, de la seguretat, és un tema complex on els hi hagi. A mi, que hi hagi més policia municipal o que hi hagi més Mossos d'Esquadra i els més professionals possibles i que atenguin a la gent i que la gent se'n senti insegura, a mi em sembla. Però, a veure, com es vigila, a mi que m'expliquin, sobretot, ja no parlem de les organitzacions del Maresme, del Vallès Oriental, que hi ha... Catalunya, em sembla que té, una vegada...
No, clar, tan lluny, però Barba, Vall d'Oreig o Mirasol...
Sí, sí, no, és que ara anava per baixar. Clar. Un dia el Joan Barba em va explicar, em sembla que la Diputació li va encarregar un estudi. La Diputació només devia ser la província de Barcelona. Estudi sobre les urbanitzacions que hi havia. Em sembla que em va comptar 5.000. Només la província de Barcelona. Clar, com vigiles això? Ja anem a Mirasol, Vall d'Oreig i tal. Ostres, com vigiles aquest urbanisme extens? És molt complicat.
El que està clar, que una càmera aquí, no la pots fer, no la pots posar, perquè necessitaríem una, necessaria el Gran Hermano.
No,
necessitaries una càmera a cada carrer.
Bueno, ja ho és.
Home, no, però Mirasol i Vall d'Oreig no hi ha una càmera a cada carrer.
No.
Val, per tant, que posar més càmeres en aquest cas, sense una altra vegada ser un expert en seguretat, no crec que sigui la solució, i més quan aquests robatoris no es produeixen normalment al centre de Sant Cugat, sinó que, home, però, jo si fos lladre no sóc tonto, jo me'n vaig a Mirasol que hi ha casa, o a Vall d'Oreig, que hi ha cases més grans on se suposa que tenen més calés.
Aquest és el problema, jo veig que les càmeres...
Te la recomano.
També, sí,
val, ja. Dir, sí, per si t'hi poses.
No, les càmeres, i això, i aquí em poso un terreny estrictament polític, jo veig que les càmeres en el seu moment es van posar per una qüestió 100% política. Hi havia un regidor que...
Tu saps quantes n'hi ha a Sant Cugat? És que us he preguntat.
Ho desconec, però jo sí que et podria dir d'on van, on va, o sigui, dels carrers, diguem, d'on van, on van. No sé quantes n'hi ha. I jo crec que es van posar per un tema estrictament polític, perquè és evident que diu el Joan Ramon, diguem, segurament on hi ha més robatoris a Sant Cugat no és el centre de ciutat. I, per exemple, si vols entrar a robar una casa d'aquí al carrer per l'hospital, pots, perquè aquí sí que no hi ha càmeres, diguem, no? Per tant, aquí jo crec que tenim un problema, perquè jo crec que hauríem d'instal·lar, si són necessàries les càmeres en llocs estrictament conflictius o on es localitzi que hi ha més robatoris, i a partir d'aquí doncs veure quin és l'impacte de que hi hagi una càmera, no?
Bernat, si estic mal entès, les càmeres s'han instal·lat no tant per veure si hi ha robatoris entre les cases com pels espais públics, no?
Sí, pels espais públics, però...
Les cases no serveixen, les càmeres.
No, sí, han de ser privats. Sí,
però veu si veu va, segons qui...
Bueno, pot servir com serveix a vegades els d'un caixer automàtic,
no? Si ets un bon professional, no surts per la porta on hi ha la càmera.
Ja m'ho imagino.
Correcte.
Professional no robes al centre i te'n vas a
Crec que l'important és la seguretat, i crec que la seguretat en una ciutat és bàsica, perquè doncs que els nois i noies, els joves, els nens puguin anar tranquil·lament pel carrer, que els nostres avis puguin anar tranquil·lament pel carrer, que puguis estar a casa tranquil, això és bàsic, i per tant tot el que sigui reforçar aquests temes de la manera més eficient possible, que això en tot cas els experts en seguretat són els que ho hauran de dir, és bo, i jo desconec si hi ha hagut aquest repunt de seguretat, però si ho diu l'alcaldessa és que ha sigut així.
Bueno, les dades canten deuen ser atestats, no?
Per tant, cal, davant d'una cosa d'aquestes, cal actuar de seguida, perquè és veritat que també hi ha l'efecte, no em surt la paraula...
Dissuasori?
Dissuasori, no? Com més vigilància hi ha als carrers, sí. menys sí. Encara que a vegades no facin res més.
Patrullar.
Exacte. I és molt més efectiu caminar segurament per un parell de policies municipals pel centre de la vila, farà molt més que si passen amb cotxe, vés a saber per on. És lògic que Vall d'Oreig i Mirasol han de passar en cotxe. Si passen amb els llums oberts, segurament també té un altre efecte més dissuasori, perquè són més visuals. Vull dir que ells saben, són experts en seguretat i ja sabran com resoldre-ho, no? Però el que està clar és que en una ciutat, en un poble, qualsevol lloc, és bàsica la seguretat. Tu poder anar pel carrer tranquil no és el mateix que hagis d'anar pel carrer en por, no? Com passa fins i drets.
Sí, però jo crec que
està a casa teva.
Efectes pràctics i de facilitat i de garanties, a veure, és més fàcil dintre d'allò la vigilància dels espais públics i aquest efecte disuasori, si veus dos Mossos d'Esquadra allà aturats a l'estació
o un parc infantil
entre les cases, això és complicat de pebrots.
No, dins de les cases s'ho ha de resoldre cada un. Jo crec que la casa...
No ho diguis perquè la gent aniria a comprar escopetes.
No, 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 no vull dir marmes. No, no vull dir marmes.
No arribem a aquest extrem.
Vull dir, tancant... Que té una fàbrica de càmeres.
No, home, no. Vull dir, tancant persiana, sent prudent. A vegades, a veure, tenim uns veïns que els van entrar a robar, tenien les persianes aixecades, no havien posat l'alarma. Home, si tu tens unes mesures de seguretat... Home, posa-les...
Els consells de tota la vida, no?
No fer tot allò que te'n vas a Miami de vacances.
Aquí està, són de sentit comú, és que no cal més enllà d'això, jo em referia a això.
Correcte, ja ho sé,
deixar una llumeta encesa com el Pardo.
Però sí que és veritat que l'espai públic, com més visualitzis, doncs siguin els Mossos, sigui la policia municipal, sigui qui sigui, dona una tranquil·litat per les famílies, perquè es faci ús d'aquell espai públic. També l'enllumenat a vegades hi fa, perquè tu tens un parc que a partir, sobretot ara quan vingui aquest temps tan aviat es fa fosc, mig a les fosques, doncs segur que es propicia més a que hi hagin malifetes que no pas si està ben il·luminat, no?
Hi ha berros, n'hi ha hagut sempre, n'hi haurà sempre, i bueno, és un fet objectiu que s'ha de tenir en compte.
Per raons que no venen al cas, vaig estar tenint una conversa llarga amb un Mosso d'Esquadra i parlàvem d'això de la dissuasió, que per exemple aquest estiu, quan va haver-hi aquella estampida a Platja d'Aro perquè van fer la broma aquella als alemanys,
allò va ser alçada un campanar.
Sí, és un exemple estúpid, però després jo vaig estar a Platja d'Aro uns dies més tard i vaig veure Mossos passejant amb arma llarga, o sigui, rifles, val? O sigui, coses bèsties, no? I aquí no estem acostumats a veure la policia armada d'aquesta manera patrullant pel carrer.
Això que dius, més que tranquil·litat, pot donar gana.
És el que discutíem, no? Dic que, ostres, segons tot ens agrada estar segurs i tenir la sensació d'anar pel carrer que no ens passi res, però per la vegada veus un mosso amb una metralleta i no t'agrada. Com a mínim et genera
content que va el mosso amb aquella arma.
Però no només això, després al principi em deia ell sobte, però diguem a la llarga o a mig termini t'ho acaben agraint per això, perquè genera segurament, no al principi no, però una sensació de, ei, que aquí ho tenim controlat i si mai passa res tenim el mosso aquí que porta la metralleta, Vull dir, ojo.
Jo entre salut i seguretat no sé quin dels dos temes en sé menys, perquè crec que competeixen entre ells per saber... Però sí que és cert que fa més d'un any ja, no?, que estem en nivell 4 sobre 5 de seguretat i per això els Mossos van amb aquestes...
Sí, igual.
Arranda?
De Charlie Hebdo, sembla.
Sí. Charlie Hebdo, bueno, i el passeig marítim de... Clar, és que...
I el que ha anat venint, que sí, anava...
I per això hi ha diferents punts de la ciutat. De fet, les seus dels partits polítics, em sembla que els Mossos van rotant les seus dels partits polítics i cada X setmanes et toca la furgoneta davant de les dues furgonetes dels Mossos amb la pistola llarga. Bueno, si això acaba servint perquè la gent tingui més sensació de seguretat, d'acord, el que no servirà segur és per evitar grans històries, diguem, no? Perquè de fet la gent que les ha volgut cometre les ha fet sense problemes, però bueno, sí que sí, genera una sensació de seguretat que per mi és falsa, per això que deia,
perquè
i al principi, clar, és a dir, tu ho apuntaves, no? Ens acostumem, no?, a veure un mosso amb una pistola llarga, bueno, clar, no sé si això no hauria de ser la normalitat al principi, no?
Tot i que també és veritat que anant pel món en veus molts més de policies amb arma llarga.
Avui dia, aquests dies vas a Brussel·les i Brussel·les és un estat...
I no passa res i tothom ho troba normal.
Ho acabes assimilant, ho incorporant en el teu fet diari, però tu surts del metro i dius, ostres, on soc, no? On m'he posat? Què està passant?
A veure, per altres afers de la vida, quan em dedico a investigar per fer novel·la negra, és veritat que avui en dia aquest tipus de delictes de terrorisme i tal, ja no és tant que ens hem de reunir 50 persones i planejar un atac, que agafo una bombona de butano i em carrego un vagó de metro, vull dir.
Això que parlem, ja això parlem, més presència policial, que està molt bé, no garantitza seguretat 100%. No,
això d'anar acompanyat...
No, però pot crear l'expectativa de que la seguretat 100% no existeix. No, no, i després no podem caure, que és el que volen alguns, a l'estat policial.
No.
Que aquest és el gran risc que tenim.
No, no,
estat policial vol dir retallada de llibertats o constrenyiment de llibertats. No podem, i és el que ho volen.
O com començava amb la...
Aquest és un debat més llarg.
El tema aquest de seguretat que deies de les pel·lis dels Estats Units sempre els localitzen a totes les càmeres. Per què? Doncs perquè allà potser sí que hi ha una mica més d'estat policial, com tu dius.
No, és veritat
que... I perquè és una pel·lícula, també.
També estem parlant...
Sí, no ens enganyem.
Sí, però part de veritat hi ha en el sentit que...
Sí, però en la major part dels casos no estem parlant de càmeres públiques, sinó de càmeres dels establiments.
Aquí, aquí.
Segurament la tasca...
Els hotels, les botigues, tothom té
càmera. Tothom té càmera i llavors...
No vol dir que siguin càmeres públiques.
Ha arribat el moment i està clar que Jason Bourne i els seus companys sempre tenen la càmera de tots els llocs privats punxades totes. Llavors això està molt bé perquè pot seguir el terrorista, l'assassí a temps real, com va pel centre comercial, pel banc, per la botiga de roba...
I després hi passen una còpia del Trump.
Ah, clar.
La tasca, de tota manera, deixeu-me dir que la tasca dels cossos de seguretat no és només aquesta, no?, de presència al carrer,
no,
sinó que, i sobretot jo diria que en aquest cas cal posar també en valor la tasca que han fet els Mossos, no?, amb els temes del terrorisme que a Catalunya concretament, que han anat vigilant de prop i investigant i seguint i tal, i segurament alguna cèl·lula d'aquestes que es podia estar muntant o que s'iniciava, doncs s'ha acabat dissolent, no? Vull dir que també, no tot s'acaba al carrer amb un...
La seguretat passa per la prevenció.
Sí.
On vas a invertir més recursos humans, científics, econòmics... recursos de persona econòmics... és a la prevenció.
Sí, sí,
com diu ell, a veure, si tu no ets capaç de preveure, hòstia, sembla allà que aquest tio és capaç de fer això, no? No ho farà, no? Vull dir que...
Abandonem el tema de la seguretat, ens hem anat de la seguretat local.
Ara ens més difícil o què?
No.
Això va increixent.
Un que segurament us vindrà de gust, imagino que ahir vau veure les imatges, també heu escoltat les declaracions de la declaració d'Homs, de l'exconseller Homs al Suprem. Les seves declaracions, diu, la sentència ja està dictada perquè això és un procés polític i no jurídic i ens defensarem políticament.
Això és un trencaclosques semàntic.
I polític, no?
Com? Perquè ara ens hi va per un Jordi.
Em permeteu que primer començaré.
Jo pregunto com es fa la defensa, la defensa política d'una situació com aquesta.
Jo començaré per un pròleg que valdrà per totes les meves intervencions. A partir d'ara, si surt aquest tema...
Ho gravem?
No, que si surt aquest tema del procés, que sospito que sortirà més endavant. A veure, el procés, independentment del que un pensi sobre el procés, ens està incapacitant per analitzar les coses objectivament.
De què?
A tot. Aquí i a l'altre costat, sobretot aquí. El tema d'Homes. Ai, el tema d'Homs. Clar que és un tema jurídic. Clar que és un tema jurídic. A veure, a mi quan em diuen, no, això és polític i no és jurídic, la solució pot ser política en la mesura que estem parlant d'un tema que requereix diàleg, acord, consens i tal. Per tant, és polític. Ara, la política, si no té una concreció jurídica, no existeix. No existeix. Hi hauria política sanitària si no hi hagués una llei de sanitat? Hi hauria estatut? Si el debat no hagués acabat amb un text jurídic. Per tant, quan diuen, no, és que això no és jurídic. Clar que és jurídic. Clar que és jurídic. Quan tu et saltes, independentment que la norma t'agradi o no, i aquí cada un de nosaltres té una opinió, quan tu et saltes una norma jurídica, hi ha un organisme que intervé perquè t'ha saltat el marc jurídic. Clar que és jurídic. La solució última serà política. Però el tema, clar que és jurídic. Llavors quan diuen, no, és que això és polític, no és jurídic. No, perdoni, vostè s'equivoca. Quan a una època aquí el marc jurídic no permetia fer política i la gent feia política malgrat això i el detenien, i vol fer comparacions, perquè les distàncies eren enormes, anava, perquè ja sabia què se la jugava, i deia, no, jo ja sé que no puc fer política, però la faig perquè considero que la llibertat, la democràcia i tal. Ara, no se li corria dir-li en el del top, escolti, però per què em porta aquí vostè si això no és jurídic? Home, ja sabia que evidentment estava corrent uns riscos jurídics. I el senyor Homs ho sabia. Llavors, el senyor Homs té tot el dret, i suposo que ho va fer, d'aprofitar el judici per defensar el seu punt de vista i fer una apologia del procés, però sabia que acabaria davant d'uns tribunals. Això ho sabia perfectament, i sabia que el tema era jurídic. Llavors, si hi ha una advertència d'un tribunal que és un tribunal constitucional, com no ha de ser jurídic el tema?
La qüestió és si el Tribunal Constitucional...
pot intervenir.
Pot intervenir, va més enllà de les seves funcions. De fet, el Tribunal Constitucional, per cert, no, el Tribunal Constitucional està molt molest per això i se'n vol desinhibir.
Precisament, el Tribunal Constitucional ha fotut el fre últimament amb el tema de la presidenta del Parlament, sortosament, perquè el primer vol decidir, bueno, és el que anaves a explicar tu, vol decidir si el que havia engaltat el govern ho ha de fer o no, que és fer del jutge de part.
Per tant, el Tribunal...
I perquè la justícia a Catalunya diu unes
coses... si els tribunals, el Constitucional o el que sigui, fa de braç executor del govern, aquí ja entrem al terreny polític.
No, però l'OMS ahir no va anar al Tribunal Constitucional.
No, o el que sigui, el Suprem.
El Suprem. No, el Suprem, però és igual, serveix el que diu el Bernat igualment,
no, el Tribunal Constitucional el que va fer, vostè no pot fer aquesta consulta, després van intervenir els tribunals corresponents. Ara, el que tu dius, si estiu sotament d'acord, és l'altre tema, que el Tribunal Constitucional no pot posar penes a la gent com vol el govern que foti amb la Carandello.
La
Forcadell. Que espero que el Tribunal Constitucional digui que no ho pot fer.
Però llavors la
lia. Perquè si et carregues la separació de poders.
Bueno, sí, si encara queda, teòrica, si encara queda alguna cosa.
Teòrica.
A veure,
bueno, aquí a tot arreu no la separació de poders no s'ho creu ningú. Però sí,
sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb el que deies.
I per què no pot servir de precedent?
Per si de cas.
Si tu i jo sempre estem d'acord.
Per si de cas.
Sobretot quan anem a dinar amb uns llocs que anem a dinar. Però deixa'm
parlar. Ai.
Per si de cas, perquè no serveixi de precedent, estic d'acord que, diguem, podem partir... A veure, és un afer jurídic, però en aquest cas... parteix d'una base, d'una acció o d'una jugada política.
Ara,
jo penso que malgrat això, el 9 de novembre, el 9N va acabant sent un procés participatiu amb les preguntes, malgrat tota la descafeïnació de tot plegat, va haver-hi una petita desobediència. Va haver-hi una petita desobediència.
Això és en teoria el que ha de jutjar...
Correcte, ara ho veurem, ara ho veurem, ja. És el meu punt de vista.
I jo
parteixo
de la base que no vull que jutgi l'OMS, vull dir, a veure, això per descomptat.
Jo penso que són conscients de l'OMS, com la...
Ni l'Ere, ni Rigau, ni
la Rigau, i tots plegats.
Ni la Forcadell.
Ara bé, si aquell govern, o l'anterior, se suposa que havia guanyat unes eleccions per tirar endavant una acció com aquella... Com aquell qui diu, ja estaven contents de fer-ho així.
I és l'últim escala, quan tu topes contra una paret a nivell polític, que no hi ha manera
de...
Primer polític.
La solució del problema és jurídic, és com encaixem
jurídicament
la solució del contenciós pacificat entre Catalunya i Espanya.
Però ara no.
El fons és jurídic.
Però quan veus tu que no hi ha una forma de poder-s'hi entendre, de poder seure en una taula, de poder parlar aquests temes, doncs has d'anar buscant altres vies. I els pobles avancen d'aquesta manera, vull dir, no ens podem conformar...
Lo del poble, no sé què vol dir, lo dels pobles.
Els pobles, les societats, és igual,
i en aquest cas, si no vols dir-li pobles, perquè sona molt grandiloquent... No, però digue-li governs, perquè en aquest cas, com deia, el govern anterior va fer la promesa de que farem una consulta.
Ui, si traiem lo del mandat, no acabem ni la una.
No,
Jordi, té un mandat, les eleccions van donar un resultat,
les eleccions, en aquest cas, qui les va guanyar, i l'Artur Mas era president, amb la promesa de fer una consulta. Aquesta consulta es va fer de la manera que es va fer, que alguns els van fer més contents, amb els altres potser els van fer menys contents, però es va fer de la manera que es va fer, i en aquest cas, segons el meu punt de vista, amb una petita desobediència al que deien a Madrid. Què passarà ara que estem en un altre escenari? Hi ha un nou govern que t'ha fet una altra promesa, que és, diguem, culminar aquest procés i arribar un moment, i ara ho veurem amb la qüestió de confiança, d'una ruptura. I és que una ruptura, per definició, collons, vol dir trencar, perdoneu, però
sí, i per tant,
no podem fer una
ruptura. El règim jurídic no serà el mateix.
Hi haurà un moment que
diran,
que t'estàs saltant la llei. Aquí hi haurà una llei, precisament per això,
perquè hi ha unes conseqüències jurídiques que tenen unes conseqüències judicials, has de ser prou valent per dir, escolti, jo ja sabia...
Correcte.
Que això tindria... El tio que es jugava la pell a l'època que he parlat, sabia que podia acabar a la presó i que podia fins al carrer d'identitat.
Llavors,
tu has de saber que això té conseqüències jurídiques i que té uns riscos.
Però ja l'OMS el veies molt...
Jordi, que m'estan fent un...
Jordi, per cert,
el veies molt trist, l'OMS.
Té unes conseqüències.
El veia grandiloquent i triomfant, jo crec que estava gaudint de la situació com el que més.
Estava gaudint perquè forma part de tota la parafernàlia de tot el tema,
i entrar al tribunal,
no ens fa avançar ni un mínim de trucar per
amb tots els darrere,
fa bullir l'aigua.
Té una conseqüència jurídica en el marc jurídic espanyol, per cert.
Ho dic, diguem, d'aquí 6 o 7 mesos ja no.
Per tant, haurem de veure...
D'aquí 6 mesos no?
Bueno, quan el Parlament de Catalunya...
Què fumava aquest matí?
Quan d'aquí 6 o 7 mesos el Parlament de Catalunya voti una llei que es diu llei de transitorietat jurídica, vol dir que...
Posarem un altre marc legislatiu.
No, saps què passarà, no? El Tribunal Constitucional li dirà que això d'allò, i llavors sortirà al Parlament, com ja ha fet amb altres declaracions, i dirà, escolti, això no té eficàcia jurídica, és només una declaració política.
No. És una llei.
Què va passar amb el 9 de novembre?
És una llei.
Amb la declaració del 9 de novembre.
És una declaració, però no és una llei, i el que votarem és una llei. Per tant...
I quina eficiència tindrà cap?
bueno, la, tindrà la que se li vulgui donar en aquell moment. Sí, no? Perdona un moment.
Quina eficiència si ha tingut la llei sobre el, si la Carme Forcadell, l'organisme bueno, tributari català?
Sí, però escolta'm, aquella llei no, no diu el que dirà aquesta, que és que deixem de fer cas, per dir alguna cosa, al règim jurídic espanyol i en tenim un altre. Per tant, quan establim un altre règim jurídic,
sí,
quina validesa tindrà? La que li vulguem donar nosaltres. Sí, i clar, al moment en què la presidenta del Parlament, no amb el procés que té obert ara, diguem, però si se li obri un altre procediment per haver permès la votació d'aquella llei, sí, si és cridada per un tribunal espanyol i no hi assisteix, escolta'm, aquí ja estarem donant validesa a la llei aprovada.
Les lleis espanyoles s'hauran desaparegut.
Bueno, és que escolta'm, sí, l'estat espanyol també va haver de votar una llei de transitorietat jurídica, a la qual, per un moment, ens vam saltar les lleis franquistes, diguem, ens van saltar les lleis franquistes.
La situació era bastant diferent, eh?
No, sí.
No és el mateix saltar però, un estat democràtic que una dictadura, però bueno, diguem-ne, com a...
Bueno, escolta'm, això va a punt de vista, jo tinc el mateix punt de vista que tu, però segur que hi havia algú que no pensava igual.
Jo quan dieu això és que no entenc res. Tu imagina't demà que la Vall d'Aran
declara
que vol ser independent.
Però ho ha decidit els valldaranesos.
El Parlament de Catalunya no fa un polvo.
No,
primer que faria és que no es pot saltar l'Estatut d'Autonomia. Lo primer que faria, escolti, vostès no poden saltar-se tot l'autonomia. Si ho volen fer, ho han de fer democràticament, seguint els mecanismes establerts.
Molt bé.
Que és el que està dient a l'estat espanyol.
Sí. El que passa és que l'estat espanyol no deixa seguir cap mena de mecanisme perquè decidim. Ni un. Si hagués deixat decidir d'alguna manera o altra, ja llavors a partir d'aquí...
Plantejar quina cobertura jurídica té Catalunya per aplicar...
N'hi ha. Article 99. Perdona. El que no es vol...
Article 99, sí. Sí.
No, no fotis, eh?
L'interpretació generosa de l'article 99, sí.
Per tant, hi és.
Podria ser-hi. Podria ser-hi.
Clar, però si justament, si no hi ha ningú a l'altra banda de la taula, què vols negociar?
Tu coneixes algun estat democràtic que posi la catifa vermella perquè una part del territori se'n vagi?
No, la catifa el Regne Unit. El Regne Unit, any i mig.
El Regne Unit primer, només ven dos motius, no té Constitució, la qual ja això dona un marc de tot. No, això dona un marc.
No té Constitució, té una sèrie de...
Perdona, no té...
És una real democràtica que no té el govern espanyol.
Sembla una mica d'ordre, que si no...
Tots parlem a l'hora.
Això dona un marc de joc més gran. Segon, no sé si us en recordeu, les moltes declaracions que ha fet el Càmera, escolti, a nosaltres us va costar un colló això, hem estat molts anys, no corrin, tranquil·litat. Però ho deixo aquí.
En tot cas, a veure...
Què li va costar al Cameron?
Anys, anys.
No, què li va costar? Aconseguir
el referèndum.
Ah, aconseguir el referèndum.
Home, clar, que és l'únic. Bueno, l'únic. Ei, en condicions...
No el va aconseguir el Cameron, el referèndum, eh? El va aconseguir Escòcia.
Que no es diu...
Has dit Salmon, eh?
Salmon.
I, a més, el Cameron posant condicions.
En tot cas, la llei que comentava el Bernat...
Amb aquesta actitud no estaríem en aquest punt de...
La llei que comentava el Bernat de transició, de transitorietat jurídica... torno al que deia al principi. Aquest govern, el que hi ha ara, se suposa que està triat per fer un període de transició, segons ells, de 18 mesos, que va culminar amb una ruptura. Per tant, aquesta llei de transitorietat jurídica, el que t'està és... explicant una mica, o el que tastarà, m'imagino, jo no estic al Parlament, ni l'estic redactant, però m'imagino que el que farà és, una vegada tinguem la intenció com a govern de desendollar d'Espanya, explicar què passa fins que no tinguem, diguem, un marc jurídic català complet. Llavors, això, clar que ho fas saltant-te la llei espanyola, només faltaria, però és que és per això els han triat i per això estan fent el full de ruta que estan fent. Però és que, com deia, està clar que és una ruptura, que no hi ha precedent, m'imagino que a cap, com tu deies, a cap estat li agradi que se li envagi una part del territori. Ara, si la Vall d'Aran planteja això que estàs plantejant tu, jo estic segur que abans de diguem, imposar, entre cometes, un referèndum unilateral o una llei de transitorietat jurídica o una declaració unilateral d'independència, parlarà o pactarà amb Catalunya i li dirà, escolta, jo, Vall d'Aran, no estic còmode amb la situació en la que estem ara a Catalunya. Què et sembla si trobem una solució? Llavors Catalunya, segons el govern que hi hagi, li dirà, doncs mira, aquesta és la possible solució. No m'interessa, vull fer una consulta per veure si la gent de la Vall d'Aran vol ser independent o no. Jo estic segur que el tarannà del govern, no del govern, ja no perquè el govern té un color, sinó de la majoria de parlamentaris i de partits de Catalunya seria permetre aquesta... hipotètica consulta,
així,
correcte.
Al Parlament aquests anys que hi ha hagut un munt de lleis de l'Aran que s'han arribat a votar per majories àmplies, exceptuant, lògicament, els extrems, sobretot un extrem, els altres no.
I fins i tot una hipotètica voluntat de separació de Catalunya. Penso que per molt que no agradi a certs catalans, a certs partits polítics. Aquí hi ha una... Aquí em refereixo a Catalunya i als partits polítics catalans, hi ha un tarannà que percebo, i no ho sé perquè no ho he comprovat mai, que és diferent al que hi ha, en aquest cas, al Parlament espanyol amb els partits espanyols. Estic segur que, com a mínim, a Catalunya, aquest tipus de consulta, referèndum, es permetria, i després ja veuríem el què, i escolta, si la gent de la Vall d'Aran està tan incòmoda a Catalunya, una...
Que no ho sé,
però estem parlant d'hipotètic,
no, eh? El que està clar és que a la tertúlia sí que hi ha interlocutors.
Ostres, sí, s'està clar.
Que no us doneu de cap contra la paret. Avui no, avui no, continuem.
I no podem votar-ho, pot fer un referèndum per veure si continuem o no?
Doncs ho haurem de fer fora del directe. Gràcies per acompanyar-nos, us espero dimarts que ve i en la resta de casos, cadascú al seu lloc, si és possible.
Si a mi em toca els dijous,
gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres.
El gall del monestir.